L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família.
Què tal? Molt benvinguts, família, a una altra Fem Família de Ràdio Estel. A aquesta hora comencem el programa. Salutacions al tècnic de so, en José Matosas, i de qui us parla, Joan Trias. Avui parlarem amb la Fundació ATSIS, una fundació que s'ocupa de les persones més vulnerables. I el dia després del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, parlarem amb l'AEC, amb l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona. Tot això, si et quedes aquí, en Fem Família. Doncs avui, a aquesta hora i tot just el dia després del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, en volíem parlar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, concretament amb Teresa López Fando. Ella és psicooncòloga i coordinadora en l'àrea de programes i serveis de l'AEC de Barcelona. Teresa López Fando, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com es va commemorar ahir des de l'AEC el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer.
Bueno, pues ahí va ser un dia ple d'activitats, ple d'històries, perquè bueno, teníem en marxa dos activitats molt enriquidores. Una era una jornada per pacients i familiars en situació d'alta vulnerabilitat, amb dificultats socioeconòmiques, per ajudar-los una mica en el dia a dia a través de tallers envers a menú saludable, econòmic, i després també teníem un taller amb ara Eduard Gironella, que és un coach financer, per intentar ajudar una mica a reestructurar les despeses del dia a dia i veure com podem afrontar les despeses que es venen derivades del càncer. I després teníem una altra activitat molt, molt xula, que era la nostra campanya d'aquest any era envers l'anomena nou càncer, en el sentit que volem que tothom comenci a parlar o que digui la paraula càncer, perquè encara a dia d'avui tenim molts problemes a l'hora de...
Segueix sent un tabú?
Les coses.
Segueix sent un tabú?
Sí, jo crec que sí. Encara tenim els mitjans de comunicació, encara veiem que parlen de llarga malaltia. Bueno, els costa molt posar-li nom.
4 de febrer, ahir, Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, ho dèiem, però és un dia que hauríem de commemorar cada dia?
Jo crec que sí. Cada dia ens hauríem de pujar al tren de la vida, al tren de poder gaudir, perquè mai saps quan et pot passar qualsevol cosa dolenta. No té per què ser càncer, pot ser qualsevol altra cosa. Jo crec que hem de començar a gaudir del dia a dia i disfrutar de les coses, i fins i tot les persones que estan diagnosticades de càncer, doncs a través de l'ajuda i del recolzament que els podem oferir des d'aquí, doncs, també ajudar-los a recuperar el control de la seva vida i a continuar gaudint d'ella.
Ara ens ho deies, l'AEC ajuda principalment els malalts de càncer. Com ajuda l'AEC a aquests malalts?
Bueno, l'AEC el que té és una sèrie de recursos i de programes que ajuden una mica tant a la persona diagnosticada com al familiar a intentar reestructurar el que es trenca una vegada diagnostica, no? Pues això, la teva rutina, la teva autoestima, i el que fem és, intentem a través d'una entrevista inicial valorar les dificultats que té la persona, les necessitats que té, i ajudar-li des del suport psicològic, tant individual com grupal, com el suport social a través d'explicar-los com està estructurat els serveis socials i ajudar-los en la derivació i temes legals i laborals i ajudes econòmiques, evidentment. I després tenim tota la part de benestar corporal, de dubtes relacionats amb la malaltia, amb els efectes secundaris del tractament. També tenim un programa d'activitat física i nutrició que ajuda una mica a mantenir-nos actius durant la malaltia oncològica, que també és possible. Tot des d'una vessant molt, molt des de l'aprenentatge, de que volem que les persones aprenguin a tenir el control de la seva vida i que després puguin continuar amb aquests canvis que han fet durant aquest temps que han estat amb nosaltres i es mantinguin en el seu dia a dia.
M'explicaves com l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona i, en general, ajuda els malalts de càncer, i em deies, i també els familiars. Els familiars són també una mica els oblidats de tota la història?
Jo crec que sí, perquè els familiars, bueno, és normal que estiguin en un segon pla perquè totes les energies van cap a la persona diagnosticada, però sí que és cert que bueno, que han d'acompanyar el patiment de la seva estimat. I bueno, si les coses van bé, pues, no s'ho pateixen molts canvis, però si les coses no van bé i s'han de tornar a fer proves o s'han de canviar els tractaments o finalment afrontem una fase final de vida, pues clar, el familiar és molt important perquè és el suport principal del malalt.
Precisament ahir vau fer unes jornades titulades sobre l'impacte econòmic del càncer. Quin és l'impacte econòmic que té el càncer?
Pues mira, el càncer suposa una mitja d'entre 150 i 300 euros més al mes per cada unitat familiar. Això, si tenim en compte que venim, bueno, que venim des de fa molts anys, però venim d'una crisi de la qual encara n'hi ha famílies que no s'han recuperat, tenim un 11% de les famílies diagnosticades amb risc alt de vulnerabilitat socioeconòmica, doncs clar, estem parlant de que moltes famílies no poden fer front a aquesta despesa i es troben en situacions molt complexes de tenir que deixar de pagar coses importants com són les hipoteques, com són les despeses de la llum, de l'aigua, per fer front a les despeses relacionades amb la malaltia oncològica, que són els desplaçaments als hospitals, els medicaments...
Avui llegíem que el 40% dels càncers es poden evitar amb hàbits saludables. Mm-hmm. Això és així, eh?
Això és així, i per això és molt seriós parlar de la prevenció, no? Jo crec que el sistema, una de les altres coses que hem vist en aquests anys és que cada vegada tenim més diagnosticats de càncer, cada vegada tenim més supervivents, i això suposa una despesa molt gran pel sistema sanitari, que és inassumible en el futur. Llavors hem de fer algun canvi, no? Hem de començar a invertir en prevenció. Invertir en prevenció no només deixant la prevenció a la persona i al seu comportament i a la seva decisió personal, no? Perquè crec que és molt important també acompanyar això de polítiques que ajudin a la gent a ser més conscients i sobretot a no tenir tant d'accés a coses que sabem que són dolentes per al nostre cos.
Et preguntava això dels hàbits, perquè segur que tots hem sentit durant la nostra vida a algú o nosaltres mateixos que ens sobtem de que hi hagi tants casos de càncer i molts ens preguntem allò de... Com pot ser, no? Què hi ha en l'ambient o què ha passat perquè hi hagin tants casos de càncer? I simplement és que no ens fixem en que vivim amb hàbits no saludables, no entenc?
Exacte, vivim amb hàbits no saludables i després també que tenim cada vegada una població més envellida. Vull dir que l'altre dia escoltant a un investigador dia que això és la teoria de Darwin. Vull dir que nosaltres estem programats per sobreviure fins als 45 anys. A partir dels 45 anys ja no som productius, perquè en el fons ja no contribuïm a la manteniment de l'espècie, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, clar, tot això que tenim és fruit d'un envelliment celular i que això, a l'envelliment celular, el que provoca és més risc de mutacions genètiques, per tant, més risc de desenvolupar un càncer. I després també que tenim programes de cribatge que funcionen força bé i això fa que diagnostiquis de manera precoç i, per tant, doncs, les estadístiques d'incidència doncs pugen, però en el fons també tenim aquest 40% que és el que tu dius, que a través d'un canvi d'hàbits de vida, com pot ser doncs, no estar obès, una alimentació saludable, intentar mantenir-se actiu, protegir-se del sol, coses molt bàsiques que ens poden ajudar a que aquest 40% dels tumors que són derivats d'hàbits de vida doncs, el tabac i l'alcohol, que no l'havia dit ja, que són els més importants. Però que si fem tots aquests canvis i intentem mantenir aquests hàbits de vida més saludables, doncs ens estem traient de la nostra estadística un 40%.
Recordem que avui estem parlant amb Teresa López Fando, ella és psicooncòloga i coordinadora de l'àrea de programes i serveis de l'AEC, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a Barcelona. Deixa'm preguntar-te ja, aquest psicooncòloga... una de les coses més delicades, entenc, és quan se li comunica a un pacient que té càncer, no? Com es fa això?
Bueno, la veritat és que és un moment complex, perquè s'han de tenir en compte moltes coses, no? S'ha de tenir en compte amb qui està l'altra persona, si està acompanyada, si no, s'ha de tenir en compte no només la comunicació verbal, sinó també la no verbal, perquè, bueno, moltes vegades és més impactant el com vius les coses que el que dius, no? I crec que s'ha de recolzar, que s'ha de donar un temps per a la persona per, bueno, per assumir el que se'ls està dient. Impactant és, vull dir, no podem tenir com a objectiu que la persona no pateixi perquè patirà, vull dir, no és agradable, a ningú li fa gràcia que li diguin que té càncer, no? Però amb aquestes petites coses, com tenir en compte l'entorn, tenir en compte el temps, que el professional no tingui res més a fer després, que pugui dedicar-li l'estona que necessiti la persona, la família, tenir en compte això, que la persona no estigui sola, que estigui acompanyada per algú que després li pugui recolzar i li pugui acompanyar en el moment de després, no? Perquè jo crec que el moment de dir les coses és complicat, però quan surt de la consulta és, ostres, i ara què faig, no? Llavors, si estàs acompanyat i pot la persona que ha estat al teu costat escoltant, doncs et pot fer aquesta devolució, perquè moltes vegades també l'impacte el que produeix és que tu no pots registrar més informació de la paraula càncer. O sigui, a ti et diuen que tens càncer i moltes vegades et bloqueges, no? I tota la resta del discurs, doncs, te'n oblides o no l'escoltes, no? Perquè estàs molt impactat emocionalment. Llavors, s'ha de donar temps a la persona, doncs, això, a fer preguntes, a intentar que surti de la consulta el més tranquil possible dintre de la situació, evidentment.
Et preguntava una mica per aquesta part psicològica, deixa'm preguntar-te també pel món científic. Ha avançat el món científic en els darrers anys?
És la pregunta?
Et preguntava, deia, per la part més psicològica, ara et volia preguntar per la part més més farmacèutica, si ho podem dir així. Com ha avançat el món científic en els darrers anys?
Bueno, jo crec que el món científic està avançant força ràpid. Vull dir, tenim tota la immunologia que ens està fent avanços bestials en tumors que abans teníem moltes dificultats de curar, com pot ser el càncer de pulmó, en el melanoma maligno també, i també està donant resultats en altres tipus de malalties, perquè, bueno, la immunoteràpia és una passada que fa, ¿vale? Perquè en el fons estàs estimulant el teu sistema immunològic per intentar fer front al càncer, a la mutació genètica i a la reproducció celular. I després tenim moltes altres investigacions que són més del terreny més bàsic, que ens ajuden una mica a entendre millor com funciona el càncer, com es crea, com és donar el primer pas per intentar veure mecanismes que ens puguin ajudar a aturar-ho i sobretot també molts avanços en tot el món de la metàstasi, no? Que és aquest fet que fa que les persones finalment entrin en situació de final de vida, no?
Es pot arribar a cronificar la malaltia? Pot arribar a ser una malaltia crònica, el càncer?
Jo crec que en el futur aconseguirem que sigui una malaltia crònica, però també això té les seves conseqüències. Vull dir que, en el fons, quan més cronifiquem la malaltia, també hem de ser front a les conseqüències o els efectes que té cronificar la malaltia, perquè el supervivent actual de càncer també té una sèrie de seqüeles que s'han de tenir en compte i que moltes vegades no són escoltades, no? Perquè, en el fons, ostres, però contenta hauries d'estar, no?, que has superat la malaltia oncològica. Pues no, perquè m'ha deixat una sèrie de seqüeles a les quals jo no estic força content, no? Perquè tinc neuropaties perifèriques en els dits i en les mans, els dits als peus, els dits a les mans i no els sento, perquè tinc la sensació de que no dono abast amb el meu cervell, que vaig molt lenta, no sé, una sèrie de seqüeles que som del supervivent i que com som del supervivent i ha sobreviscut, pues, tenim la tendència a minimitzar-les. I crec que en el món, ojalà, en el futur de la cronificació de la malaltia, haurem de fer front a altres coses.
Parlem una mica també de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Entenc que no s'entendria la feina ingent que fa l'associació sense les desenes de centenars de voluntaris, no?
Sí, bueno, la veritat és que nosaltres sense els voluntaris no podríem fer ni la meitat de les coses que fem, no? Jo crec que l'associació és una associació professionalitzada, vull dir que els serveis que donem són tots professionals, però després tenim els nostres voluntaris, que per nosaltres són un pilar imprescindible per continuar fent la nostra tasca, perquè en el fons també ens ajuden a arribar molt de manera molt més cercana, propera, al malalt, no? A través de diferents programes. Tenim programes en hospitals, en contacte amb el malalt, tenim els voluntaris que ens ajuden a arribar als domicilis, a ajudar les persones que estan més soles i amb més vulnerabilitat. Llavors, crec que el voluntariat per nosaltres és la nostra... Bueno, és el nostre cor.
No sé si molts d'aquests voluntaris són pacients o expacients de càncer que d'alguna manera volen donar les gràcies i tornar tot allò que han rebut.
Tenim de tot. Evidentment tenim els usuaris nostres propis que després de rebre tot el nostre suport, que és gratuït, doncs volen retornar i ho volen retornar a través de la seva ajuda, no? I ens donen el seu temps i estem molt agraïts. I després tenim altres tipus de persones, vull dir, altres persones familiars també, moltes vegades, que han passat per la situació i que volen també ajudar altres. I després tenim també, ens estan arribant molts joves amb molta motivació d'ajudar, sobretot a les persones que estan estudiant carreres més sanitàries, doncs també és una manera d'entrar en contacte i ajudar gent que després tractaràs, no?
I ara sí, per últim, com podem ajudar nosaltres? Què podem fer per l'EHEC?
Pues mira, donant aquest espai ja estic fent força, ens esteu ajudant molt, però després també pues, qualsevol persona que vulgui ajudar-nos ens pot ajudar de diferents maneres, no? Des de fer-se soci, que per nosaltres també és molt important perquè és la manera de poder continuar fent la nostra feina i aportant el nostre granet de sorra a la investigació oncològica, i després oferir-se voluntari, que també doncs, és el que dèiem, no? Sense ells no podríem fer ni la meitat de les coses ni estar al carrer tantes vegades com estem, no? I en principi són les dues formes que tenim per recolzar-nos.
Teresa López Fando, psicooncòloga i coordinadora de l'àrea de programes i serveis de l'EHEC, de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Una abraçada.
Gràcies.
I avui volíem seguir parlant-vos de vulnerabilitat, perquè volem conèixer la tasca de més fundacions. En aquest cas, la Fundació ATSIS, una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 50 anys treballa per brindar oportunitats a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. En parlem a aquesta hora amb la directora del Centre del Casc Antic de Barcelona de la Fundació ATSIS, Carmele Equiza. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Deixa'm preguntar-te, primer de tot, quina és la vostra tasca, per qui no us conegui.
Sí, nosaltres fonamentalment fem projectes d'intervenció social amb menors i joves, encara que també ho fem amb altres sectors de la població. És a dir, per exemple, tenim 7 programes diferents, 2 d'ells són molt adreçats a menors i joves. A més d'això, treballem amb persones privades i exprivades de llibertat, alguns programes específics per persones immigrades, com alfabetització o assessorament jurídic d'estrangeria i també inserció laboral de persones adultes. En quant a els programes així d'intervenció amb menors i joves, fem programes d'educació, de formació i ocupació, també tenim un centre d'acollida, i fem també intervenció en centres educatius, un programa d'educació en valors. I a més d'aquests programes d'intervenció directa, també tenim un programa de cooperació internacional i un altre d'Equimercado, que és una comercialitzadora de comerç just.
Tot just ara parlàvem amb Sor Lucía Caram també de la campanya Invulnerables i ens explicava, Sor Lucía, la invisibilitat de la pobresa infantil. La invulnerabilitat, així en general, també està molt amagada, no tan amagada, sinó que nosaltres no la veiem, no la volem veure tant com a societat?
O sigui, realment les dades tant de l'estat espanyol com de Catalunya són força contundents. Si bé hi ha una certa recuperació econòmica en alguns sectors de la població, el que sí que és cert és que la vulnerabilitat s'està cronificant a la societat. És a dir, hi ha un percentatge de la població que cada vegada és més vulnerable i fins i tot s'està cronificant la pobresa. O sigui que això, encara que no sigui tota la població i no sigui tan evident, les dades són molt contundents.
Jo me'n recordo a principis dels anys 2000, quan va començar el que tothom va anomenar com a crisi econòmica, i no fa tant que se n'ha deixat com de parlar, com si ja hagués passat tota aquesta crisi. Ha passat tota aquesta crisi?
O sigui, jo penso que una cosa són les dades macroeconòmiques, que de vegades se'ns diuen l'economia va bé, hi ha una certa recuperació, etc. Però una altra cosa és com afecta la població. És a dir, hi ha sectors de la població que poder han recuperat o estan mitjanament bé, però hi ha sectors de la població que estan molt pitjor que abans. I, a més, la bretxa s'està fent molt més gran. Sobretot, hi ha dos elements que són molt determinants, que és el tema de tenir accés a l'habitatge, és a dir, el tema de... hi ha grans ciutats on el tema de l'accés a l'habitatge és fonamental, és a dir, persones, desnonaments, persones que no poden pagar lloguer, pobresa energètica, o sigui, hi ha un cercle, un cercle que és fatídic i que hi ha força gent en aquest cercle. I també, o sigui, això i l'accés a l'ocupació, o sigui, tenir feina. Però també el fet de tenir feina, abans no era tan normal, però ara hi ha treballadors pobres i treballadores pobres. Què vol dir això? Que gent treballant i tenint una feina, no guanya els diners suficients com per poder tenir un nivell de vida mitjanament per cobrir les necessitats bàsiques. Això sí que és com nou, diguéssim, no? Abans estava més lligat qui té ocupació o qui té feina ja està bé, però ara hi ha treballadors i treballadores pobres.
Quan parlem d'invulnerabilitat, d'invisibilitat, de pobresa en aquest cas, ens referíem també a pobresa infantil. La pobresa femenina, les dones pobres, encara estan més invisibilitzades?
Sí, la pobresa té rostres. I en aquest moment afecta molt a infants i joves, i a dones i a població immigrada.
Quines són les principals necessitats de les persones que acompanyeu?
Les principals necessitats, bueno, hi ha de moltes, però bueno, penso jo que el tema de les necessitats bàsiques, tenir les necessitats bàsiques cobertes, però també després està el tema de les oportunitats en l'educació. Moltes vegades els joves fracassen pel que sigui en l'educació i això és un... Bueno, fracassen vol dir que no aproven les matèries, que no poden seguir el sistema de la formació reglada. Llavors això és com una espiral, no? O sigui, la gent que entra en aquest cercle pot ser fatídic. Per això el tema de donar noves oportunitats als adolescents i joves és molt, molt important, perquè puguin trencar aquest cercle. És a dir, que tinguin noves oportunitats encara que no els hagi anat bé, jo que sé, perquè no han aprovat l'ESO, per exemple, no? Però tenen altres oportunitats. Això no és irreversible, no s'han de quedar aquí per tota la vida. Llavors, quan poden superar aquest cercle, diguéssim, pues és molt important això, per exemple, no? En la població jove. També hi ha un problema creixent de tecnoaddiccions en joves, per exemple, que és un tema molt recent, amb el tema de les tecnologies, però tot el tema, per exemple, la Fundació d'Assis va néixer molt per donar oportunitats en tema de formació i inserció laboral a joves que havien tingut algun tipus de fracàs o que s'havien quedat allà encallats en el tema educatiu.
Ara que em comentava, la Fundació d'Assis va néixer per aquest objectiu,
Fonamentalment. Després, clar, sempre com és una... Hem treballat molt des dels centres i molt lligats al territori, sempre en cada centre hi ha programes diversos, que molts d'ells responen al territori, però sempre... jo penso que en tots els centres, pràcticament des de l'inici, tot aquest tema de la formació i la inserció laboral l'hem cuidat molt, perquè pensem que clar, que si un adolescent jove es queda encallat aquí en el tema formatiu, ho tindrà malament tota la seva vida, per això donar noves oportunitats, no? I que puguin reprendre el procés educatiu d'alguna manera orientat a la formació ocupacional, orientat al que sigui, o tornar a entrar al sistema educatiu per tenir més oportunitats quan s'és més adult i per poder també guanyar-se millor la vida, no?
Ara em deia, treballem molt en projectes que responen arreu del territori. Precisament, la Fundació ACES és una fundació que la teniu absolutament descentralitzada, eh?
Sí, o sigui, la nostra gènesi és a l'inrevés del que es podia imaginar. No som una fundació creada en un despatx i que després s'ha anat estenent, sinó a l'inrevés. Nosaltres vam néixer com a centres d'acció social, d'aquí ens vam federar, vam fer una federació d'associacions i d'aquí vam crear la fundació. És a dir, que la nostra trajectòria és a l'inrevés. Del concret hem passat al global, en comptes del global al concret. Llavors, el nostre ADN... Portem molt tot el tema més associatiu, territorial, treball en xarxa, sinergies amb els territoris, amb la població... Sí.
Per qui ens estigui escoltant, segur que hi ha qui es fa la pregunta clau, eh? Què puc fer jo?
Què puc fer jo? Pues mirar possibilitats de col·laboració, fer voluntariat, per exemple. La Fundació d'Assis, a més de persones contractades professionals, treballa molt amb la col·laboració de persones voluntàries. Mm-hmm. I això, apropant-se al centre més proper, d'on visqui la persona interessada, doncs podria col·laborar en algun tipus de programa, de projecte. Això seria una forma. Una altra forma seria fent donacions puntuals o permanents, o sigui, periòdiques, vull dir, mensuals, o el que sigui, a la tasca de la Fundació global o per un projecte en concret. També els donants podrien adreçar els seus fons a promocionar aquest projecte concret, no?
Directora del Centre del Casc Antic de Barcelona de la Fundació ACES, Carmele Quiza, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí com aquest.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, va, fins aquí una altra edició del Fem Família. Si voleu seguir escoltant-nos, ja ho sabeu, el proper dimecres a 6:15 de la tarda t'hi espero a Ràdio Estel per obrir un nou Fem Família. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic de so, José Matosas, i de qui us ha parlat, Joan Trias.